Escoltes, un programa de la xarxa d'emissores municipals valencianes.
Així comença La Represa, un programa de debat, de diàleg, de reflexió i d'introspecció. En definitiva, un programa de trellat.
Bon dia per les pràmigues, amics, i benvinguts una volta més a La Represa, un programa de trellat. Com acostumem a dir, els nostres programes sempre són molt especials perquè sempre vos portem a un convidat en molt de trellat i una setmana més no anem a fer diferent.
Hola, jo sóc Lluís Noguerol, sóc el coordinador de projectes culturals de l'AMDA i espero que parlem de moltes coses al voltant de la diversitat sexual i l'orientació de gènere.
Uh-huh. Molt bé, Lluís, moltes gràcies per haver respost a la crida del nostre programa i bé, com bé has dit, no? Anem a enfocar este programa això, a la identitat de gènere i sobretot a la tasca d'una associació concreta que és l'AMDA, que naix un 25 de setembre del 86, encara que, òbviament, la lluita LGTB, entesa en un sentit ample, ve de molt abans.
Sí, de fet, l'AMDA el que fa és recollir la trajectòria d'altres associacions al País Valencià, en concret, primer el moviment d'alliberament sexual del País Valencià, que després se va reconvertir a seu veu en el MAC, el moviment d'alliberament gay del País Valencià, i molta gent que estava en aquestes associacions va ser la que després va constituir el LAMDA. Uh-huh. El col·lectiu LAMDA, que en un principi pues, la denominació era col·lectiu LAMDA, ja fa uns quants anys, en el 2011, reconvertir un poquet la denominació a LAMDA, col·lectiu de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals.
Uh-huh. En el cas del MAC, no, suposa que el nom està inspirat en l'associació que existia ja a Catalunya, estem parlant dels anys 70, i clar, en el cas de LAMDA, tres quarts del mateix, no?
A veure, en el cas de, sí que al principi tot el moviment estava molt vinculat a Catalunya, al País Valencià, estaven vinculats, no? I, de fet, molta gent feia activisme viatjant, no? Fent com recolzament a la gent que estava interessada, i perquè parlem d'un context de legalitat. Uh-huh. Aleshores, pues, eren persones que n'hi havia poques persones que s'atrevien a fer aquestes tasques, no? I el cas de l'AMDA, el nom de l'AMDA, la veritat és que no és que estiga vinculat directament al casal LAMDA de Barcelona, és més perquè la denominació de l'AMDA va ser extensiva a moltes associacions en tot el món, perquè la lletra LAMDA de l'alfabet grec va ser un símbol durant els anys 70 de la llibertat, d'un poquet de reivindicar llibertat. I de fet, en un congrés que se va realitzar a Gran Bretanya, no recordo exactament l'any, però sí que d'associacions, en aquest moment podríem dir LGTB, però associacions gais i lèsbiques, se va a posar esa lletra com un símbol. Igual que se va adoptar també a partir del 78, crec que va ser, la bandera de l'Arc de Sant Martí, com un altre símbol de les associacions LGTB. I podem trobar associacions LAMDA en Canadà, a Suïssa, a molts altres països, no? Està més vinculada en això, jo penso, perquè no tenen un test exactament de per què aquesta denominació com a col·lectiu LAMDA, però jo penso que està més en relació també perquè en les primeres revistes que s'editen sí que n'hi ha moltes referències a aquests congressos, a aquestes reunions internacionals d'associacions LGTB.
Uh-huh. Com diem, no, estem repassant un poc la trajectòria i tu has dit una cosa que a mi em sembla molt interessant, que és se fer en la clandestinitat i en la il·legalitat. No estem parlant d'abans del 75, estem parlant de després del 75.
Sí, evidentment, fins al 81 les associacions LGTB no estaven reconegides. No, la legalitat no recolzava aquest tipus d'associació. I, de fet, en els nostres arxius tenim proves de manifestacions precisament per a reclamar ese reconeixement per la llei d'aquest tipus d'associacions.
Podríem parlar, no, d'aquestes primeres manifestacions perquè, per exemple, en el cas de Catalunya l'any 76 hi ha una molt important, no? Armand de Fulbe i tota aquesta gent, però quan anem al cas València moltes d'aquestes coses són desconegudes totalment per al públic general i probablement també per al moviment.
Sí, Venia, ara en el centre del Carme està tenint una associació, una exposició que és Les Aixades, de William James, i hem col·laborat, l'Anda ha col·laborat precisament prestant un material videogràfic que teníem, en el que n'hi ha gravacions de manifestacions i que podem deduir, més o menys, perquè no hem trobat exactament la data, però sí que seria al voltant de l'any 79, i després una altra en el 80-81. I no només l'AMDA, o en aquest cas el moviment, el MAC, el moviment d'alliberament de gai de País Valencià, participava ja en també en manifestacions demanant, per exemple, la no entrada d'Espanya a la OTAN, per exemple, no? Que ja n'hi havia també una voluntat d'estar en connexió amb altres moviments socials, no? Però sí que n'hi havia manifestacions específiques reclamant la legalitat i que no acabaren molt bé, perquè en el propi document podem veure com la policia en aquest moment pues, carga contra els manifestants i se dissol la manifestació.
Podríem dir que aquesta càrrega policial va ser totalment gratuïta per a delegació de govern, etc., perquè ningú anava a demanar, no, anava a demanar explicacions potser per este fet.
Clar, no tenim molta documentació exactament, no? Però sí també testimonis de gent de l'ANDA que estava en aquest moment i que està en contacte i participa també en les nostres activitats ara, i que sí que conta esa situació d'inseguretat, perquè si bé és veritat que no hi havia una, ja després de la mort de Franco, no hi havia una repressió tan evident ni una persecució tan evident, sí que hi havia problemes, no? Hi havia entrada a locals, per exemple, que se demanava la documentació a la gent d'una manera generalitzada, no? I després, clar, si hi havia una reivindicació més política directament al carrer, pues, també hi havia un control i una falta de seguretat, no? que després, pues, afortunadament, pues, ja va canviar un poc la situació.
Uh-huh. I bé, la situació, com hem dit, abans de l'any 81 és d'il·legalitat, on igual que estiguera viu o mort el dictador, i 5 anys després d'esta, podríem dir, no, com permissibilitat o admissibilitat simplement d'una cosa que existia, és ja quan naix l'AMDA com a tal.
86, sí. Uh-huh. De tota manera, una cosa que volia dir, que no pensem, nosaltres parlem d'un context d'Isida, d'una dictadura, però a França, que portava una trajectòria, en els mateixos anys estaven en la mateixa situació. Continuava vigent una llei del govern de Vichy, que recriminava, o sea, que deixava fora de la legalitat l'homosexualitat en si mateixa. I hasta el any 81 no torna a ser legal en França. O sigui, que és una situació més generalitzada del que podíem pensar, no? Pensem, no, Espanya estaven eixint d'una dictadura, bé, van tardar en aconseguir la legalitat, però que a la resta d'Europa també hi havia situacions xocants.
No? Podem dir, no, que França, els primers anys de la Cinquena República, havia passat tota la Quarta República, encara n'hi havia lleis de l'època, podem dir, entre cometes nazi, que estaven vigents.
Sí, sí, sí. Uh-huh. I la gent que estava en els camps de concentració nazis va passar dels camps de concentració a les presons, a tota Europa, a Alemanya, a França, a Itàlia, que era una situació. La resta de persones que estaven en els camps de concentració visqueren, però els homosexuals, les lesbianes, no.
Molt interessant, no? També és interessant veure la comparació que pot ser en este tema no hi havia tanta diferència d'una democràcia occidental a una dictadura feixista. Uh-huh. I com diem, no? Arribem, n'hi ha 5 anys d'on se comença a obrir la porta o la porta de l'armari, podríem fer, no? El símil, i a finals de l'any 86 és ja quan se crea l'AMDA, agafant el testimoni de les associacions prèvies.
Sí, i va ser un procés, pues, lent el començament, no? Era molt difícil, sobretot, això sí que jo he pogut recollir informació, fins que s'arriba a tindre una seu pròpia, pues, l'activitat de l'associació anava un poquet depenent de la generositat d'altres associacions, d'altres entitats, per exemple, la Societat Sexològica Valenciana, que seguia els seus locals, algunes llibreries també, que prestaven les instal·lacions per a poder fer algunes de les activitats. I durant molt de temps, la única activitat en regularitat era els dissabtes del Lambda, que era una reunió en dissabte en la qual pues, se parlava d'un llibre que s'havia plantejat o s'anava a veure una pel·lícula, se projectava alguna pel·lícula en dificultat, no? Però normalment era anar al cinema a veure una pel·lícula i després la gent anava pues, en un sopar, no? De germanor o alguna cosa i així, els locals d'ambient. I aquesta va ser una activitat durant molt de temps fins a que se va arribar a tindre una seu pròpia i a partir d'ahí pues, ja podem dir que comença a tindre més força l'associació en diferents grups i evidentment en aquest context sí que va ser important la lluita contra la sida. Va ser un fet molt important que va obligar a tindre una organització més, més dedicada a temes de lluita, no?
Citando, a partir del moment en què tenia una seu fixa, que si no m'equivoco és gener del 92, és quan l'AMDA ja comença a tindre una activitat més regular, i entre cometes estem parlant dels anys 80, parlant dels anys 80 òbviament implica parlar de la sida, i en aquest cas també seria com educació sexual.
Sí, en principi també els primers grups estaven molt centrats en els temes identitaris, no? També. La majoria al principi eren homes gais, n'hi havia també lesbianes, el que passa és que tenien una participació més més quantitat de gent, no? Però sí, al principi pensaven que ni n'hi havia, no? Perquè després investigant sí que hem comprovat que sí, que n'hi havia dones i dones lesbianes i que participaven. Després sí que va haver un moment, no sé exactament l'explicació d'una participació més lleugera, no? De les dones lesbianes. I ara, afortunadament, pues, és tot el contrari, no? Les dones estan presents en tots els apartats de l'associació. Però sí que és veritat que, a banda de lo que és els grups identitaris, la sida va marcar molt i, evidentment, el començar a plantejar polítiques educatives a tots els nivells, no? D'educació sexual en general, però també d'educació cívica, no? De respecte, va ser una línia de treball molt important en l'associació i que ara, des de ja fa molts anys, en el grup d'educació principalment és el que porta aquestes línies fins als espais educatius, però també d'altres grups se fa una llavor molt pedagògica dins de la societat, per exemple, drets humans o també la pròpia... El grup de cultura en el que estic jo de coordinador, se fa molta llavor pedagògica social, no? De fer entendre el respecte a la diversitat sexual i de gènere. Jo crec que és molt important i és la línia que s'ha de mantindre com a inversió de futur, no? És bàsica.
Perquè precisament si estem parlant dels 80 ens trobem que d'una banda tenim la problemàtica de la sida, però d'altra banda tenim una altra problemàtica que és la sèrie d'estigmes o la visió que la societat en conjunt té sobre aquest tema que vincula una cosa amb l'altra.
A veure, el sida va ser, per una banda, brutal perquè molta gent també dins dels col·lectius va ser afectada per la malaltia i se va desfer un poquet l'estructura en moltes associacions, no en tot el món, no? Va ser així. Però d'altra banda va ser un revulsiu per a veure les necessitats, perquè, per exemple, parelles d'homes que estaven 10, 15 anys en convivència i que no tenien problemes en principi ni les famílies, coneixien la seva situació, evidentment no hi havia una legalització de les relacions, però quan la malaltia va entrar en la parella i un d'ells moria, l'altre no tenia dret a res, ni a... si no estaven les propietats per les dues persones de la parella, però ni, tampoc podria, per exemple, decidir en el tractament o anar a visitar a la seva parella si la família s'oposava. En temes molt, molt complicats i que van a posar damunt de la taula les la falta d'igualtat, no?, en la resta de la societat. Estar en la persona que tu estimes i no poder dir res que afecte a la seua situació, no?, de salut, és molt dur. I això va fer tomar consciència de la necessitat de lluitar per la igualtat, no? I va ser un procés que, en principi, també se va començar a demanar una llei de parelles de fet, que pues, se va començar a aconseguir, però d'una manera parcial en diferents autonomies, i poc després se va passar directament ja a reclamar una llei de matrimoni igualitari, no? Que pensaven que en ese moment ja, quan se toma esa decisió, esa estratègia, pensaven que era el més adequat, el demanar directament la igualtat total i real, no? Perquè demanar lleis en un poquet més de llibertat, quan pensaven que el que necessitaven era la igualtat real. Si la igualtat no és igual per a tots, no és igualtat real, no? És una altra cosa, però serà millor que la situació anterior, però no podíem parlar d'igualtat.
Hem fet quasi un barrido d'una dècada, anem a anar un poquí més espai. En els 80 teníem la situació que teníem, no? En gener del 92 ja l'AMDA aconsegueix una seu, això li dona una estabilitat. Això fa que se passe d'una etapa que seria la inicial, on no hi havia una línia definida, pot ser, no? I això crec que és una frase que vull utilitzar literalment. Es passa d'això a que a partir del 94 ja se demana una càrrega política més definida.
Sí, el 94 és important perquè entra una sèrie de gent a treballar dins de l'ANDA com a voluntariat, però pensen que l'associació necessita una estructura més definida, una estructura que permetrà treballar en diferents fronts i d'una manera més organitzada. Ahir se va decidir fer un congrés, va ser el primer congrés de l'AMDA, en un lema, i a partir d'aquest congrés se fa l'elecció dels càrrecs de representació de l'associació en grups de treball, i se comença també una implicació més social, en més visibilitat dins dels mitjans de comunicació, en més relació o intent de relació en l'administració, en demanar directament als responsables pues, de salut, en el cas del que parlàvem del VIH-Sida o d'educació, i sobretot també de la lluita contra l'homofòbia social, perquè trobaren molts casos pues, d'atacs que ara pareix que tenen com un rebrot, no?, d'aquestes situacions, però sí que en aquest moment va ser també un problema pues, d'agressions al carrer directament.
Clar, estem parlant de lo que seria la percepció social. Una pregunta podria ser, pel que fa a l'administració, quina font la rebuda que tinguereu a partir d'aquest moment?
Pues va ser complicada. En general, portem molts anys d'una situació política no molt oberta a la diversitat en general, i durant molt de temps era una situació complexa de relació, i se trobava molt, no en un rebuig, diguem, com evident a vegades, però sí després en el treball del dia a dia molts obstacles per a desenvolupar les tasques. Sí que va durant un temps tot el tema sanitari sí que va ser van tindre una relació que va donar fruit en molts programes de prevenció, que va ser una tasca molt important. Durant molts anys se feia un treball de pensar campanyes de prevenció des de la idea, la producció, però després és important el repartiment de la informació, el repartiment de material de prevenció en locals on es practicava sexe, on l'administració no podia arribar, no? Què funcionaria? Anava a entrar a un local, parlar amb la gent, donar preservatius, informar d'on se podien fer proves. Esa tasca no només que les associacions, en este cas l'ANDA, podien fer, perquè si no, i jo crec que se va fer una tasca molt important, i ahí sí que se va trobar un suport, perquè també és que l'administració era conscient que si no arribava, i estem parlant d'un moment on la SIDA avançava d'una manera molt forta, no? Espanya va ser uns països on la tassa d'infecció era més alta, no?, en tota Europa, i era una situació greu. Però després, en altres temes educatius, culturals, se trobaven moltes dificultats. Tenim casos de campanyes que no passaven per censura directament, no? Pareixia que era, que se qualificava aquestes campanyes de obscenes o, no? Clar, era, si així no se poden mostrar, no? Però si en el subsistema d'hoy en dia, com se podia qualificar d'obscena esta campanya? És molt infantil, molt, no sé, molt... Però sí que era el dia a dia. I després, qualsevol reivindicació que se dirigia directament a l'administració i senyalant els defectes, o normalment no era ben rebuda, no? N'hi havia una reclamació directa, o no sé si dir una amenaça, no? També de... moltes vegades se confonia el que era l'acció de l'administració amb l'acció del govern que estava
en aquell moment,
clar.
Estem parlant, bàsicament, entenc jo, del govern de Lerma.
Sí, al principi, i després va anar a pitjor.
Aleshores, podem dir-nos que en aquesta primera etapa, vull dir, en les tasques que éreu complementaris sí que se va funcionar bé, però en les altres tasques potser n'hi havia, com podíem parlar, de prejudicis, no?
Sí, ja... És una etapa que jo no he viscut directament, també, no? Però sí que era, per exemple, jo el que puc també deduir, no n'hi havia una recepció, per exemple, en àmbits administratius directament, en una seu administrativa, els programes sempre... Sí que n'hi havia, pues, en alguns dels premis que dona l'ANDA, al principi els premis 28 de juny, que després va ser el Margarida Borràs, n'hi havia representació administrativa, però clar, no el que podem trobar ara, per exemple, no? Costava molt. Esa vinculació en el col·lectiu, pense que no estava tan bé rebuda en ese moment, no? En ese moment, o no sé... podria pensar-se que era necessària, però tampoc que fora molt explícita, no? Tinc jo la impressió esa, en esos moments.
I suposo jo que després de Zaplana, lo de considerar-ho necessari ja seria...
No, a partir d'ahí les relacions van ser pitjors, no? Va anar fins a situacions de molt dures. Era una guerra, directament, no? Nosaltres reclamar, clar... L'ANDA feia una... Sempre que n'hi havia... L'ANDA i, en general, la FELGTB, on està l'ANDA també, la Federació Estatal de Lesbianes, Transsexuals i Bisexuals, feia una campanya que era Votar Rosa. No recordaré exactament el primer en què se va fer, però en aquesta campanya el que se feia era donar informació a la comunitat de LGTB de quines eren les propostes electorals de cada partit. Va arribar un moment que el rebuig del Partit Popular a totes les propostes de matrimoni igualitari, d'avançar en igualtat en lleis educatives, de fer educació directament en els temes i d'una manera explícita en l'àmbit educatiu, altres directrius de treball, va ser sempre el no, 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 que va arribar un moment que se va decidir que la campanya Vota Rosa era... campanya no votes PP. Vota el que vulguis, però PP no, perquè sempre era un no, 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 i en temes com el matrimoni igualitari era vital per a nosaltres aconseguir esa llei. I el procés va ser tan dur, en aquest cas, de propostes que no s'acceptaven, ni a tràmit directament, no se podia parlar del tema, aleshores va ser com ja l'única eixida directa. Mm-hmm.
Això de No Votes PP arriba a publicar-se en aquest nom? O...
Sí. Estan les campanyes. De fet, jo recordo dos. Una a nivell estatal, de les eleccions generals, i altra a les eleccions autonòmiques i municipals.
Uh-huh. I bé, ja hem vist als anys 99 l'evolució també política. Suposo que aniria també paral·lela a l'evolució de la percepció social. Un altre dels problemes era el de la violència oberta i podem dir fins i tot permesa, no?
No sé directament, però sí que era, hi havia situacions, per exemple, recorde d'agressions a l'estació de Sàtiva de Renfe del personal de seguretat, per exemple, i que se va fer pues, nota de premsa i denúncia pública, se va tinguer en reunions en la direcció de Renfe per intentar pues, que aquestes situacions no continuessin. O, per exemple, també, que de vegada, avui en dia també ens trobem també, però de professors d'universitat que donaven bibliografia directament homòfoba, en què parlava de l'homosexualitat com una enfermedad, com una malaltia. Clar, pues la universitat és un àmbit en el que s'hauria de donar un material científic i no materials que no estan reconeguts per ninguna societat científica del món, no? Quan parla de l'homosexualitat com una malaltia. Aquests temes eren, no sé si habituals, no sé si, però sí que se produïen, no? Eren situacions que, clar, i després també pues, agressions en, sobretot en parcs i als carrers algunes vegades, en alguns barris, i les persones transsexuals, sobretot. La majoria de les agressions són, encara avui en dia, són a les persones transsexuals, no? Són les que pateixen més discriminació social. També hi ha una part de la població transsexual que, per les circumstàncies socials i de marginació, pues, està vinculada al treball sexual i pateixen moltes de les agressions.
Podríem dir, no, que esta violència era, òbviament, se donava en tot l'estat espanyol, però potser en València se donava més que en el conjunt de l'estat, es donava en el mateix cas, es donava...
No sabria jo dir-te, jo pensé que en el mateix nivell. Pensé que no tenien un nivell major que en altres llocs. I, per exemple, jo recordo que d'algunes de les agressions que se parlava a València, a Barcelona en aquest moment arribaven fins a l'assassinat d'algunes persones transsexuals. Així a València no va suceder així, no? I jo penso que estaria en el mateix nivell, no? No sé si hi ha alguna investigació que parli d'això, però penso que no hi ha una circumstància especial que marcara una diferència perceptible.
I bé, aquesta és la situació dels anys 90, i a finals dels anys 90 hi ha una reunió estatal de federacions LGTB, si no m'equivoco és la setena, pot ser, i ahí es l'Anda prenent un paper protagonista, no estem parlant de l'any 98, on es demana que el punt central de les demandes siguin la reivindicació del matrimoni igualitari.
Sí, no recordo exactament l'associació, en nosaltres va ser l'Anda i una altra associació que va demanar el... va fer la proposta de no hem de continuar demanant una llei de parelles de fet, hem de demanar directament una llei de matrimoni, que després, a més, va ser plantejada com una modificació de la llei del matrimoni, no fer una llei de matrimoni per a persones homosexuals i una llei de matrimoni per a persones heterosexuals, sinó no, la mateixa llei en les modificacions adients per que siga aplicable a qualsevol parella, sense importar el sexe dels membres d'aquesta parella, no? Si és un home en una dona en una dona, un home en un altre home. I així és com se va fer, i jo crec que això sí que va donar un caràcter molt progressista, no? a la llei del matrimoni entre persones del mateix sexe a Espanya, i que després va ser el model per a països, sobretot de Sud-amèrica, que continua en esta tendència, poquet a poquet, però va... I sí que va ser un canvi, i crec que va posar a Espanya, per una vegada, al front de l'avanç social, no?, en drets, perquè nosaltres també pensem que esta llei no va ser només una llei que sigui un benefici per a les persones LGTB, és una llei progressista per a tota la societat, perquè parla d'aquest reconeixement d'igualtat de drets sense importar les diferències. És com aplicar de veritat l'esperit de la Constitució, en aquest sentit, no? I penso que és avançar en drets. I que ha tardat molt de temps, perquè van ser 7 anys d'espera, però pues que finalment el Tribunal Constitucional va declarar que sí que era una llei totalment constitucional, a pesar de ese, esa oposició, no?, de una altra vegada del Partit Popular en aquestes qüestions.
Uh-huh. Anem a anar un poquillo també a poquet a poquet explicant el procés, no?, perquè també és el moment en què tu comences en l'activisme, no?, com a mínim a ser...
Jo en el 2000, sí, més o més, 99, 2000, comencé ahí, i vas a començar en l'organització de lo que és l'orgull. Uh-huh. Això va ser el principi.
També podem parlar un poquet, no?, de la història de les manifestacions. Està clar que en el 77 això acabava sempre com el Rosari de l'Aurora, per motius més que evidents. A dia d'avui és una celebració, fins i tot podríem dir que assumida a nivell institucional per alguns ajuntaments i algunes administracions. Parlem un poquet de...
Sí, bueno, lo que és la celebració de l'orgull, que al principi era el... També tenia també una denominació molt bonica, no?, que era també el dia de l'alliberament sexual... va començar com concentracions. El que és manifestació realment va ser a partir de l'any 2000, quan se va començar a fer 2000-2001 un recorregut per la ciutat. I és un canvi, evident, perquè a banda de... Ja no parlem d'un context de legalitat, sinó de visibilitat, que és una de les parts més importants de l'activisme, el ser visible, el poder-te mostrar tal qual eres en el teu treball, a la teua família, a la societat, en l'àmbit polític. L'orgull és com el dia o el període de l'any on se fa aquesta visibilitat més evident, no? I el recorregut, en principi, si no recorde mal, era des de la plaça de la Reina, per el carrer de la Pau, la Porta del Mar, carrer Colón, Sàtiva i plaça de l'Ajuntament. Després se va ampliar, quan estava jo coordinant l'Orgull, i començaren a fer ja el recorregut actual, que és des de la plaça de Tetuán, per donar cabuda a més vehicles que se sumaven, no? I perquè sí que el model que se va adoptar, més o menys, d'una manera un poquet... per l'experiència, no?, un poquet per el dia a dia, fer un orgull en què se combina una reivindicació política molt important en un lema de reivindicació i con un recolzament de les institucions, dels partits polítics, dels sindicats, d'altres associacions, però també una part més lúdica recolzada per les empreses LGTB de la ciutat. I això dona... precisament també una representació de diversitat, de que cada persona que participa a l'orgull té esa possibilitat de participar mostrant-se com pense que li agrada participar, no? No, perquè sí que n'hi ha crítiques, no?, de que a vegades és...
La imatge que es dona és una imatge massa festiva, podríem dir.
Però no és la imatge que es dona, és la imatge que els mitjans de comunicació normalment donen. Perquè si estàs en esa manifestació... no sé, jo, totes les persones que participen, si de veritat participes, podes participar o bé en la part més, entre cometes, seriosa, en pancartes, en reivindicacions i en totes aquestes entitats que he dit, i si no, si vols més una celebració més festiva, pues també tens la part, que a més, poquet a poquet també hem aconseguit que els vehicles dels locals porten també les reivindicacions que cada any... se dedica el orgull, no? Pensem que és un model que ha servit també per a tindre esa projecció social, perquè no sé si haguem tingut esa projecció en centrar-nos només en el que és la reivindicació més estricta, no? La reivindicació política. Al millor sí, o haver costat més, no ho sé exactament, però sí pensem que és un model que dona pas també i que avui en dia també és una manera de celebració moltes vegades, no? Perquè sempre reivindicar ha de ser en... No pot estar present aquest factor, no?, d'alegria, de celebració. També està la reivindicació, està demanar a les institucions o a la societat en general un canvi, però també celebrar que som... que estem dins de la societat i que volen estar d'una manera en igualtat i això és també per a celebrar-lo, no?
També podem dir, no, que este model de manifestació coincideix quan es comença a demanar precisament, no, que el moviment LGTB tinga unes demandes concretes. I pel que fa a al model, és un model propi de l'Estat espanyol o és un model importat?
Jo penso que és un model generalitzat, però que sí que és veritat que en Espanya ha tingut un desenvolupament més específic, quizás, no? Perquè jo tampoc conec tants models directament, no? Però sí que els que jo he viscut directament sí que té esa part reivindicativa i té esa part més festiva. El que passa és que a vegades no està tan equilibrada. N'hi ha models, per exemple, no sé, en els països de... En Suècia, per exemple, que sí que ha estat en Estocolm. És un model reivindicatiu més de participació, a vegades no en un missatge tan reivindicatiu, tan fort, no? Però sí de molta participació social i una participació de locals i d'empreses més baixa, molt més baixa. O, per exemple, el de França, el de París, que també és una altra cosa, està molt centrada en París, a la resta és molt complicat trobar alguna cosa, i a Espanya pues, sí que n'hi ha una diversificació més gran. Per exemple, però a París sí que n'hi ha molta també representació d'institucions. Per exemple, a París tu te podes trobar vehicles, per exemple, els bombers, gais, lesbianes i gais del cos de bombers de París, de la policia, de farmacèutics, de metges, després associacions de joves d'origen magrebí, associació de transexuals d'origen brasilier que estan visquent a França. Molta representació d'associacions i d'institucions i després una part també important de locals, però no, jo pense que no tan estesa com així. També d'empreses, també. Empreses comercials de gran, multinacionals, no? Inclús també. I així a Espanya també n'hi ha models diferents, no? I de fet, Barcelona ha viscut durant molt de temps diferents models en la mateixa ciutat, no? De convocatòria d'un model molt més reivindicatiu i una convocatòria d'un model més d'empresa sense cap reivindicació, no? Que l'única pancarta posa a Welcome Barcelona. Però també està en contínua evolució, això. Són tant dins dels col·lectius, s'ha de dir, jo penso també, n'hi ha sempre una reflexió i n'hi ha gent que li agradaria més un model més estrictament, directament reivindicatiu, altra gent que pensa que està bé com està, altra que per què no donar-li més cabuda a esa part més festiva, no? O sigui que és un debat que està sempre ahí i que està bé, que jo penso que està bé perquè és una senyal de que estem reflexionant de quina és la millor manera, no? d'apropar-se també a la societat. Una cosa també que està, i que és el que me vincula a mi també directament en aquesta evolució, és donar cada vegada més una càrrega cultural a la celebració de l'orgull. Acompanyar aquesta reivindicació, aquest dia de reivindicació, en molta activitat cultural per a expandir aquesta projecció social, no? Perquè és una manera d'apropar les reivindicacions des de continguts, pues, exposicions, teatre, cinema, conferències, presentació de llibres. Són activitats que ajuden molt a donar, a conèixer d'una manera a vegades més fàcil perquè utilitzes ferramentes que expliquen les coses des de la sensibilitat, no? Des de una ubicació més íntima a vegades, no? I això també és important.
I com diem, no és bé, òbviament la celebració té una evolució que també depèn del context històric, no és el mateix aquest tipus de manifestacions en el 98 que a partir de 2005 o de 2004. tornem al moment històric, no?, en el que a partir d'una proposta de l'AMDA i també d'altres associacions, el moviment LGTB al nivell espanyol decideix que la seva reivindicació va ser el matrimoni igualitari. Estem en un context en el que se passava de campanyes de vota rosa a no votes PP. I vaja, no? També suposo que és aquesta època en què certa gent del conservadorisme espanyol parlava d'un lobby rosa i totes aquestes coses, no? Aquesta evolució de... Podem, a lo millor, xifrar-ho entre 2000 i 2004, com es va viure?
Complicat la pregunta, eh?
És molt densa.
La vivència va ser, ja parlant a un nivell més personal, molt intensa, perquè se treballava molt. L'ANDA en aquest moment tenia molta activitat i en aquest moment, bueno, és una progressió, jo penso, però en aquest moment en molt poca gent realment en un cercle actiu, diguem, o molt actiu, després molta gent recolzant i donant suport, però en un cercle molt reduït se feien moltes coses, no? I sí que se va intentar arribar a moltes àrees d'acció. I jo penso que visquent encara avui en dia d'esa idea d'intentar arribar a molta gent i molt d'aquest treball va ser un treball d'ensar-se, de contactar amb moltes associacions, de participar en moltes reivindicacions i això va ser fonamental, no? Esa projecció social. Enfrontar-se també als estereotipes de ese lobby rosa, per exemple, nosaltres diem, a on està? Perquè realment la nostra realitat no parla d'això. El lobby, que són les empreses que n'hi ha, que són empreses d'oci nocturn, que no són molt grans, no són multinacionals. A on està el lobby? En què sectors de poder podien, en aquests anys, tindre gent, ni tant se vol tenien referents directament, no?
Comencen a aparèixer també alguns artistes.
Clar, poquet a poquet sí que va, però venien també d'un context de, no sé si casa de bruixes, no sé com dir-ho, però...
De repressió.
Sí, sí, no, i parlaven de casos com el Arni, no? Que
se vinculava una cosa amb l'altra.
Sí, se vinculava, pues, a això, a l'homosexualitat en temes com la prostitució infantil o coses així, que no tenien res a veure, no? Però se venia d'un context difícil. Aleshores, un lobby, pues nosaltres sí que a vegades en broma sí parlàvem de on estan, perquè no, que es presenten a veure on estan els diners per a recolzar tots els projectes, no? I de la, sempre el nivell d'acció, pues, en molt pocs recursos, no? Els recursos sempre han sigut i són molt limitats. Aleshores, eren més el intentar arribar a vegades més enllà del que realment tenien possibilitat, però intentaven fer-ho. I també pues, plantejar estratègies de comunicació, que era bàsica, i de relacions en altres col·lectius. I jo crec que això sí que va ser molt important, el aconseguir esa... esa manera de treballar en la que no només parlaven de temes LGTB, que podien pensar, no, això és un tema que no ens afecta directament, no, pues si pensaven que era també una situació de discriminació, pues estar al costat de ese col·lectiu, perquè després normalment ese col·lectiu també recolzava les nostres reivindicacions, no? I poquet a poquet, això sí que va ser un treball de temps, però que sí que va donar el resultat final que parlaven abans, no? Que després tingues una manifestació de l'orgull i tingues esa presència social molt diversa, molt variada i molt nombrosa, perquè pensem que és una de les manifestacions més, amb més presència social de la ciutat de València, en este cas.
Uh-huh. I la relació pot ser, no? Perquè està clar que un dels èxits d'este període, en el cas de lo que seria l'esquerra, anem a dir plural, o fins i tot extraparlamentària, és lògic que foren més oberts a aquest tipus de demandes, però un dels èxits fon que un Rodríguez Zapatero, que no anava a ser president del govern, o com a mínim ell no se veia, assumís aquesta reivindicació.
Sí. Això el que va fer va, jo penso, adelantar d'una manera, perquè això va ser un poquet una sorpresa, no? I després l'assumir les reivindicacions, que no va ser també un procés de... Va haver un treball de federació i l'Anda va tindre un paper ahí important de donar arguments. De, això ha de ser així i va ser en la llei del matrimoni, i m'adelante també un poquet, en la llei de la identitat de gènere del 2007. Va ser un altre pas molt, molt important. I s'ha de... va ser un treball de molt de construcció d'argumentaris. De, ha de ser així per punt 1, punt 2, punt 3. I si algú parla d'això, pues s'ha de contestar en este argument, en este altre argument, sempre en arguments, en raonaments. No oblidem que en la tramitació de la llei van arribar al Congrés alguns arguments pues, que parlaven de... Bueno, de que això, no, una altra vegada, de que l'homosexualitat és una enfermetat, de que era donar pas a un tipus de família que no són famílies, una cosa que clar, no reconeixia de més la realitat, perquè a més la realitat era que ja n'hi havia famílies homoparentals i n'hi havia famílies de gais en fills i filles, lesbianes sobretot també. Era no reconèixer, se parlava del dret dels menors i no era i què passava en els menors que ja estaven en aquestes famílies. No tenien ningú... I sempre en aquests arguments donar per a que se poguera reconèixer que era una qüestió només que d'igualtat, que lo de més eren posar arguments falsos per a mantindre un estatus d'una part de la societat que, a més, afortunadament, ja era minoritària, no? N'hi havia una majoria en les enquestes que ja estava a favor del reconeixement del matrimoni igualitari.
Uh-huh. En aquest procés de creació i elaboració d'argumentaris, el paper de l'AMDA fon quin fon?
Pues, com he dit, estava dins de l'estructura ja de federació i era important perquè n'hi havia persones de l'AMDA dins de la pròpia permanent de la FGTB. I participaren en tot, i des d'ací també moltes reunions, també les persones que tenien des del assessorament jurídic, també per la pròpia redacció dels articles, de on se i com s'havia de modificar i de quina manera, i va ser una cosa col·laborativa en totes les associacions de l'estat espanyol, però l'ANDA va tindre també un paper, jo pense que important per això, perquè hi havia persones específiques que estaven també en la direcció de la FGTB, que era l'interlocutor directe en el govern en aquest moment.
Podem dir noms de la gent? O...
Sí, bueno, en la direcció, pues, Toni Poveda, evidentment, però també pues, va participar Rubén Sancho, Ximo Cádiz, després per a la llei de... identitat de gènere va ser fonamental, així sí que una persona que ara està una altra vegada treballant molt nosaltres, Àlex Casanova, va ser fonamental, va ser el que el dia a dia, la paciència de redactar i pense que va ser més difícil convèncer, i no se va arribar a tindre el que se volia també, però convèncer en el tema de la transsexualitat, de la identitat de gènere, als polítics, perquè és un canvi més gran de mentalitat, no? El que feia falta. I ara, després d'uns anys després, pues ja també s'ha marcat la necessitat de millorar esa llei, no? Però en aquest moment el paper d'Àlex Casanova va ser fonamental, jo penso.
Uh-huh. Com has dit, no? Es tracta d'un canvi de mentalitat i bé, ara que ja tenim 10 anys de perspectiva, està clar que molts dels arguments que es donaven... de que si això era una malaltia, de que si no era família, que si etcètera, etcètera, a dia d'avui jo crec que la gent que va arribar a dir aquestes coses ja no ho sostindria, és a dir, s'ha produït una evolució.
Jo penso que sí, però todavía podem trobar gent que utilitza arguments similars, no? Socialment jo crec que ja no està tan bé vist o no és més difícil que algú faci cas a arguments d'aquest tipus, no? Perquè, pues, això, si tu, aquest tipus d'argument, tens enfront un argument en un recolzament científic, en enquestes, en estudis a nivell universitari. Estudis objectius, no un estudi pagat per una congregació religiosa o coses així, com a vegades en Estats Units sobretot passa, no? Pues poquet a poquet, ese treball, si és seriós, dona també el resultat adequat, no? I avui en dia és més difícil, però todavía podem trobar psicòlegs que anuncien teràpies de reparatives de l'homosexualitat i coses així. El que passa és que el que necessiten ara són també lleis que posem...
Que perseguisquen aquest tipus
que posem...
estafes, en definitiva.
Clar, perquè a més és que finalment, si ja està tot clar de qual és la realitat, això directament és un discurs d'odi. No? Mm. Si tu estàs dient que... No sé, si és com posar que algú que li agradi el gelat, pues començarien a dir que està malalt, perquè, no? I no, o sea, tinga una persecució per això, pues no, pues que qui està cometent alguna irregularitat és la persona que està perseguint algú que no ha fet res, no? Aleshores sí que necessiten algun tipus de llei que mantinga també un poquet dins de l'ordre a tota aquesta gent que al final només que és un discurs d'odi, no? Uh-huh. I sí que trobem, si després, no sé si entres o no, però després sí que des de la part de l'Església, sobretot, l'Església, no de l'Església, perdó, des de la jerarquia de l'Església Catòlica, es troben així, en el nostre context, els atacs més radicals. No?
No anem a entrar als atacs, anem a entrar a la part que no has definit com a jerarquia, és a dir, quins suports pot ser un rebut o...
Sí, dins de l'ANDA tenim un grup d'assumptes religiosos que al principi se denominava el grup cristià, però després també intentant donar cabuda a tota aquesta diversitat també de sensibilitats, d'espiritualitat, pues, va anar canviant de definició, però en ese procés de recolzament i de contacte en altres institucions, tot el que és l'església de base, les comunitats cristianes, sí que han rebut un recolzament, però no d'ara, des de fa molts anys, i el propi grup de l'AMDA també és una prova que està integrada en aquestes xarxes, i a més que quan hi ha una reacció radical des de homòfoba, des de aquestes jerarquies, són ells els que contesten, perquè són ells també els que dominen el discurs i poden fer una interpretació diferent dels textos religiosos, de l'esperit de la religió, no? En més sentit que pues, una persona més que no és creient, per exemple, no? Aleshores, hem rebut sempre molt de recolzament d'aquestes xarxes d'església de base, no? I jo crec que ha sigut també important per a obrir la ment a una part important de la societat que dins de les seues creences escolten un altre discurs que no és el de la jerarquia i que no és un discurs excloent, és un discurs inclusiu, que és molt més apropiat, pense jo, per a aquest tipus d'ideologia, de creències.
Uh-huh. També dins de, podríem dir, de tots els moviments, no? Però en el cas del feminisme i del LGTB se dona este cas, n'hi ha com sempre com dues sensibilitats. Una és la que opina que una volta s'aconsegueixen les lleis, la igualtat legal ja s'ha aconseguit, diguem, la igualtat, i una altra que opina que no. I bé, en aquest cas sí que és veritat que una vegada s'aconsegueix la igualtat legal, sí que veiem que hi ha l'evolució de la societat. Tenim més de 10 anys en vista per a comprovar-ho en el cas del matrimoni, que ja s'assenta, diguem-ne, una normalitat. En una situació com l'actual, no? En l'últim 9 d'octubre van haver agressions homòfobes, etcètera, etcètera. El cas de Rússia el deixem a banda perquè, òbviament, és un altre escenari. En un cas com este, com veus el tema?
Jo vaig estar en esa situació, en guany. L'any passat no, però en guany sí. I, no sé, és complicat, perquè, evidentment, mai aconseguirem que tota la societat, que tots els individus d'una societat tinguin un comportament cívic, no? Uh-huh. Això és impossible, ni en este tema ni en altre, no? Però a vegades sí que penses... quant de treball queda encara, no?, per fer. I no només a nivell internacional, com que és un tema molt important també, no hem d'oblidar la situació d'altres països. Però dins d'ací, i pense que la solució és el que parlàvem al principi, l'educació. No podem oblidar mai el tema de l'educació, perquè és l'única manera. gent que no tinga en compte els drets humans, que no tinga en compte el respecte cap a les altres persones que estan en la que conviuen en la mateixa societat, sempre trobaran alguna, no? Però si la mateixa societat en ese creixement posa límit a aquestes persones, pues seria el més apropiat, no? Més que inclús que les pròpies lleis, no? Parlaven abans, necessiten lleis, però més que les lleis, el que necessiten és aquesta evolució de la societat, i això jo penso que l'educació és la ferramenta, l'eina més important que tenim a l'abast.
No estem parlant aleshores d'homofòbia, estem parlant simplement de falta de civisme.
Jo crec que tot va unit. O sigui, és una falta de civisme, l'homofòbia només que és una part. El que passa és que podríem pensar que l'homofòbia sí que té un origen més d'incomprensió. Normalment l'homofòbia té un origen o de falta d'informació o de, a vegades, també és una homofòbia internalitzada que se reflexa cap a les altres, no? És gent que no té seguretat en la seva sexualitat, en la seva orientació, i s'amaga esa pròpia realitat en reproduint violència cap a persones que sí que són visibles directament, no? Però és triste. De tota manera, en esta situació n'hi havia... Jo crec que hi havia moltes coses ahí unides, que no només era el tema de l'orientació, també pues, podia ser esa situació política en ese moment, en ese dia tan assenyalat. Però bé, sí que és un cas, però que sí, podem trobar exemples molts. I a Madrid, que és un tema quasi de setmanal, d'agressions, i allí sí que són directament persones, pues, dos xavalines que van per el carrer de la mà, o algú que dona un petó a la seva parella, i les agressions són repetides, no? També hem tingut així a València algun cas, no? Però penso que al final són grups que també estan ells mateixos quedant-se fora de la societat, no? Cada vegada no són més percibuts com algo que no agrada, que esté dins de la societat, me pareix.
De tota manera, encara poden agredir, i aparentment tampoc és que correga... No se crea una psicosi social de violència que està existint.
Però això també forma part d'un fenomen social més ample, no? La violència està totalment integrada en la nostra societat. No s'ha anat en compte, però en una pel·lícula de televisió, si n'hi ha una escena d'una persona nuda, de seguida és una qualificació per a una edat més elevada, no? Però si tenim una escena de violència atroç, la qualificació pot ser de menors de 7 anys, fàcilment, eh? Això és, tenint una integració de la violència, falta molt per avançar en una cultura més de pau, de una altra manera d'entendre el conflicte, no? I de resoldre el conflicte en altres accions, no? Que no siguin les violentes o la d'imposició de la força. I jo crec que part d'aquest problema està també així en esa impunitat que comentaves, no?
Bé, Lluís, se'ns acaba el temps. Està clar que les reflexions que han iniciat així donaven per una altra entrevista i han sigut molt interessants. Res més, agrair-te que hagis respost a la crida del nostre programa i saber que tens les portes obertes.
A vosaltres per la invitació i per la conversa. Ha sigut molt agradable.